Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Estem a Ràdio Valira pel Passeu sense trucar, clar. Bona tarda, Ricky.
Hola, hola, Candela. Bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda. Bona tarda.
Què fas ara de pujar?
Res, estic neguitós, estic neguitós.
No m'estranya.
Estic molt, 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 però que molt neguitós.
Mm. Per futbol, no per una altra cosa.
Per l'Espanyol.
Sí, avui juga l'Espanyol amb el camp fins al capdamunt,
Sí, es veu
gent.
Veu que...
Menys tu.
Bueno, jo estic aquí i ho seguiré a través de la petita pantalla. Bueno, és bastant gran, perquè és una pantalla bastant... Bastant... No sé quantes polzades té. Bueno, aviam. Tot fa suposar que passarem i arribarem a la final, que jugarem amb l'Oviedo, que va guanyar l'Oviedo.
Ell ja té gol a balla, això,
A l'Oviedo, allà amb el...
Amb un gol? I si l'altre fa gol, què? Si l'altre equip en què jugueu fa gol, heu de guanyar, no?
Bueno, hem de guanyar o màxim empatar.
Ah, va.
Però vaja.
Ah, està senzill, això.
Està senzill. Xupado.
Bé, doncs, molta sort per el món perico i també per les periques, que també n'hi han moltíssimes. D'aquí una estona parlarem amb la Laura de Llarès, perquè toca l'espai ànima, l'espai de psicologia. Però abans... Ahir vaig veure un moment a l'Hormiguero que hi havia la Victòria Abril.
Sí, ahir tenia el Pablo Motos a la Victòria Abril, que, bueno, doncs, es fa gran.
Home, sí.
Però m'agrada, sempre m'ha agradat molt la Victòria Abril.
Ahir
vaig mirar.
I 65 anys farà aquest mes de juliol,
Sí. Bueno, doncs, aquest va ser el programa que va tenir més, diguem-ne, més gent davant del televisor, deixant al marge les notícies d'Antena 3, deixant al marge...
El Cruanyes també, no?
El Passapalabra... Però vaja, 1.816.000 espectadors, espectadores que veien a l'Hormiguero a Antena 3.
I ahir també estrenaven una nova temporada de Lazos de Sangre a la 1 de Televisión Española.
Exacte.
Ahir parlaven de Paquirri, concretament 40 anys sin Paquirri. Consta de tres parts, presentació, 40 anys sin Paquirri, que és, diguéssim, com una mena de documental, i el debat. No van fer males audiències, a veure 600 a la primera part, 751.000 a la segona, i el debat, 400, que és la més fluixa, 496.000.
Exacte. Per altra banda, també dins de l'univers de pagament, que en diuen, el més vist del dia va ser el partit, el tercer partit entre l'UCA en Múrcia i el Real Madrid de bàsquet, que, bueno, el Real Madrid...
Ja és guanyador, no?, de la Lliga ACB.
Exacte, el Real Madrid ha guanyat la Lliga ACB i ho va emetre Movistar Plus a les 8:32 amb una audiència mitjana de 122.000 espectadors, espectadores que estaven, doncs, veient aquest partit, doncs, que donava el títol de Lliga al Real Madrid.
I també hi havia una altra estrena, en aquest cas, a La Sexta, Patrullando.
Sí,
I
va anar molt bé,
Un promig de 861.000 telespectadors, El debut d'aquest programa.
Va anar força bé, va anar força bé. I després també...
I els Ni que fuéramos...
Doncs
van fent,
Van fent, però torna a baixar. Havia pujat i ara ha tornat a baixar una miqueta, un 2,7, 237.000 espectadors, el que ha tingut en aquest programa de TEN, que ara es pot veure a través d'aquest canal de televisió. Bé, per altra banda, també, carai, preocupació. Preocupació per aquesta noia.
La Lucía Galán,
Sí.
Del duet Pimpinela, aquest duet argentí d'origen gallec, són germans, Amb el Joaquín, que haurà de passar pel quiròfon perquè es veu que té un quist premaligne en el pàncreas.
Soy yo. ¿Qué vienes a buscar?
Doncs sí, alerta màxima entre els seguidors del grup musical Pimpinela, format per aquests dos germans, com deies, Candela, Lucía i Joaquín, que ha entrat aquesta preocupació, donat que la cantant argentina ha anunciat a través d'un vídeo a les xarxes socials que tindrà que ser intervinguda per extreure-li una part del pàncreas. Concretament, tenen que tallar la cua del pàncreas, que és on sembla ser que té pegat aquest quist a la paret, i previndre una mica el tema del càncer.
De fet, però, no aturaran la seva gira, que els portaran a Espanya. Potser sí, algú dels que ens escolteu us arribareu fins a Chiclana de la Frontera, on actuarà amb el seu germà, el Joaquín, el proper 15 d'agost.
Exacte.
Una rapidíssima recuperació per la Lucía Galán del duet Pimpinela.
Exacte.
I ahir ja ho avançàvem al migdia. Aquest exfutbolista, Javi de Pedro, que haurà d'anar a la presó per violència de gènere.
Bueno, de fet ja hi és. De fet, ja hi és, l'exjugador de la Real Societat, bon jugador, que va ser detingut a la sidreria on treballa...
Bon jugador, però mala persona,
Pues sí, es veu
home,
que sí.
Home, sí, perquè no...
No.
Una té bastantes causes,
Sí, 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 una cosa és el futbol i una altra cosa és la vida personal, no? Bé, doncs va ser detingut a aquesta sidreria on treballa i posteriorment traslladat a la presó de Martutene, que això està a Guipúzcoa. Uh-huh. Javier de Pedro va entrar doncs aquest dimarts a la presó de Martutene de Guipúzcoa, on complirà una condemna de 9 mesos per violència de gènere. El que fos jugador de la Real Societat va ser detingut en el seu lloc de treball, una conegudíssima sidreria, i això ho confirma, evidentment, el diari Vasco, el Diario Vasco, i la seva entrada a la presó ha estat rodejada de polèmica, i és que abans d'ahir es va presentar una altra denúncia contra ell.
És el que et deia.
I no és la primera vegada, perquè ja ha tingut temps enrere també problemes amb la justícia degut una mica o molt al seu tarannà amb aquest
comportament,
aspecte,
el seu comportament
per violència de gènere, efectivament.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per l'ànima, moment per la psicologia, moment per saludar la Laura de Llarès. Hola, Laura, com estàs?
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé. Avui ens planteja un altre tema. Ja sabeu que la Laura és psicòloga, que la teniu aquí al Principat d'Andorra, i que... del narcisisme.
Sí, sí, anem a parlar del trastorn narcisista de la personalitat, que és últimament un dels trastorns dels quals crec que ha crescut molt la popularitat i que se'n parla bastant, no? I anem a aclarir ben bé què és això del trastorn narcisista.
Això, a veure, el narcisisme ens pot sonar, podem saber de què va, però crec que val la pena que ens ho expliquis.
Exacte. És un trastorn de personalitat, i aleshores el primer que us volia explicar jo és que dintre dels trastorns de personalitat tenim tres grans grups que s'anomenen clústers, que serien el grup A, on tindríem aquells trastorns de personalitat que tenen conductes estranyes, és a dir, totes aquelles que tinguin un component psicòtic. Després tindríem el grup B, on tindríem comportaments dramàtics, emocionals, erràtics, comportaments molt extrems, per dir-ho d'alguna manera. I el grup C, on ja tindríem els comportaments més de tipus ansiós o de tipus d'aquests comportaments que tenen com un component de por molt, molt marcat, no? I aleshores...
No, però a veure, jo personalment entenc per narcisisme una persona que té l'ego molt pujat, seria això?
Sí, sí, no ho has definit del tot malament.
Més o menys.
No ho has definit del tot malament. Va, el narcisisme el tenim a dintre del grup B, que són aquests comportaments exagerats, dramàtics i erròtics, que cometen molts errors. i es defineix per un patró de funcionament que es base en idees de grandiositat, per una necessitat d'admiració dels altres molt marcada, i el component que és menys agradable de tot això és la manca d'empatia d'aquestes persones. I aleshores, anem a definir amb símptomes què seria una persona que complís, no?, amb aquests criteris pel narcisisme.
Vinga.
Tindríem, en primer lloc, l'exageració dels èxits, és a dir, que la petita cosa que aconsegueixin ells la faran molt més gran del que en realitat és. En el mateix sentit, tindrem que exageren les capacitats que tenen, és a dir, que potser tenen una capacitat completament normal a nivell intel·lectual, però per ells és una capacitat que se surt de la normalitat.
Carai, sí.
I aleshores, què passa amb tot això? Doncs que esperen que la resta de les persones el reconeguin cada èxit de forma desproporcionada, és el que et deia. Com que jo tinc la idea o la percepció de que això que ha aconseguit és la bomba, doncs espero que tu m'ho reconeguis, però potser ho he aconseguit jo i ho han aconseguit 50 persones més.
Yeah.
Però per mi és una tasca que ningú més podia fer, no? Tenen preocupacions excessives entorn a l'èxit, al poder, a la bellesa, a l'amor ideal. Aquesta també és important, és més difícil de reconèixer, però també és important aquestes persones que jo necessito un amor fora de lo comú, no? I aleshores no acaben de trobar mai aquella persona amb qui compartir la seva vida, no? Amb això que tenim? Tenim unes creences, creuen que són especials, que són únics i que, per tant, només poden ser compresos o poden interactuar amb gent, amb eminències, que tinguin aquestes mateixes qualitats que ells creuen tenir. Sí, és una mica complicat a nivell perceptiu.
Sí.
Tenen unes expectatives que són completament irreals, és a dir, que tot allò que desitgen sí o sí s'ha de complir. Aquí ja veiem una mica el patró rígid, la inflexibilitat psicològica. Els hi costa molt acceptar un no, i els hi costa molt acceptar l'espera. Això també és important.
O sigui, dit i fet, eh?
Dit i fet, i com jo ho vull.
Clar.
I esperen rebre un tracte diferencial i d'exclusivitat, que marqui la diferència cap als altres. Com us comentava, un dels símptomes que més problemes ens causa és la manca d'empatia. L'empatia què és? És allò que ens permet identificar i reconèixer els sentiments o necessitats dels altres. I en aquest cas, com que hi ha una manca d'empatia, hi haurà sí o sí una dificultat d'interacció amb els altres i d'habilitats socials. I després tenim, evidentment, un comportament, la majoria de les vegades, arrogant i actituds bastant altives. I aquí tindríem ja bastant definit el que seria el trastorn narcisista de la personalitat.
Una persona difícil de conviure o que t'hi toqui treballar de prop o...
És bastant difícil, sí. Després us donaré unes estratègies per si us trobeu en el cas de que hagueu de conviure amb algú així.
A veure.
Llavors, preguntes que solen arribar entorn al narcisisme, no? Les causes no estan ben bé determinades, però sí que, com sempre, tenim la sospita de que hi ha uns factors genètics, unes tendències que poden ser heretades de patrons familiars.
Yeah.
També tenim uns factors neurobiològics, en aquest cas anomalies en el desenvolupament cerebral o un desequilibri entre neurotransmissors també s'assenyala com a possible causa. I pel que fa als factors psicològics, que són els que ens interessen, doncs soc molt pesada, però hi torno a venir.
Vinga.
Sobre allò que passa quan som nens, sobre allò que tenim a la infància. Si he tingut un pare o una mare o amb dos progenitors que han estat narcisistes, doncs és possible que per imitació dels patrons de conducta jo acabi doncs, desenvolupant la mateixa problemàtica. I després, molt important, els estils educatius. Un estil educatiu indulgent, on no hi ha límits, on no s'ha dit no mai als fills, doncs és veritat que ens posa més en risc a l'hora de patir aquest trastorn de personalitat. Per què? Perquè, com us he dit, als narcisistes els hi costa entendre el no.
Uf.
Els hi costa molt, de fet, i l'espera. I en aquest patró educatiu no hi ha nos i no hi ha esperes. Simplement hi ha indulgència. Per tant, és molt possible que acabem derivant cap aquí. Però ojo també amb un estil educatiu massa exigent, perquè aquí què és el que estarem accentuant? Un perfeccionisme, un ho has de fer tot bé, no? i aleshores també ens aboca una miqueta a patir aquest tipus de problemàtica. Veieu que sí, sí. Els estils educatius són bastant importants en pràcticament totes les problemàtiques.
I tant, i tant.
Quins problemes... Una altra pregunta, perdona, una altra pregunta que ens sol arribar és si aquestes persones són o no conscients de la problemàtica que tenen.
Clar.
Si són o no conscients de que poden fer mal o de que no poden fer mal. Aquí la consciència depèn molt de factors individuals. Per tant, hi haurà major o menor greu de, major o menor grau de consciència. El que sí saben diferenciar és el bé del mal. Tenen una manca d'empatia, però sí saben el que està bé i el que no ho està. No sé si això us va contestant ja una miqueta.
Sí, però si diguéssim que la cosa negativa o el que està malament amb ells és el que els hi va bé, s'ho passaran per l'art del triomf, no?
Tindran més tendència a afavorir les pròpies necessitats
clar.
Que les necessitats dels altres
clar,
per
clar.
Aquesta manca d'empatia.
Sí, sí. Sí, sí
correcte,
sí.
Correcte. Mm-hmm. Quins problemes solen tenir aquestes persones? Doncs, en primer lloc, es troben sovint amb aïllament social. És normal. Ja tenen aquesta manca d'empatia i aquestes dificultats en les habilitats socials i això pot comportar doncs, que les persones del voltant tendeixin a voler-se allunyar, evidentment.
Home, quan se vol i conviu, no?, una persona així.
Clar, clar. Sí, són sí. Molt difícils de conviure i se solen trobar sovint amb aquestes situacions.
Uh-huh.
Problemes en l'entorn laboral. Aquestes idees de grandiositat, i aquestes exageracions que fan cap a la pròpia persona els porten a creure que poden exigir coses com, per exemple, doncs, un augment de sou desproporcionat o que se'ls otorguin responsabilitats que després no sabran complir
clar.
I això els pot portar bastants problemes en l'entorn laboral. A nivell familiar i a nivell de relacions interpersonals és un caldo de cultiu increïble perquè poden tenir actituds de menyspreu cap a la pròpia família i a nivell interpersonal amb les parelles se solen generar bastantes tensions. I després tindríem la insatisfacció personal. Res mai està a l'alçada de les expectatives que tinc perquè aquestes expectatives són completament irreals, completament desproporcionades i aleshores tinc bastanta insatisfacció amb tot el que faig. És molt difícil que jo em pugui arribar a realitzar. De tal manera que pot derivar ràpidament tot això cap a problemes d'ansietat i problemes de depressió. No estan renyides l'ansietat i la depressió amb el trastorn narcisista com en un primer moment
sembla,
algú podria
clar,
pensar.
Sí, 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 eh? Sí, sí.
No estan renyides en absolut. Mm. I problemes d'autoestima. I aquesta és molt important. Penseu que les persones amb el trastorn narcisista el que busquen és la valoració externa, sempre, constantment. I aquesta demanda d'aprovació per part dels altres, el que m'està indicant és que l'autoestima està molt danyada.
Uh-huh.
Ja veieu que a priori, a simple vista, semblaria no, que aquesta persona no té cap problema, és estúpid, no?
Sí.
El que diríem amb llenguatge normal. Però si rasquem una miqueta més aquest iceberg, anem descobrint per sota uns patrons que ja no són tan, doncs, tan senzills, no?, d'entendre.
I és reversible?
Hi ha tractament. Ah. Hi ha tractament. No és fàcil. Per què no és fàcil? Perquè aquestes persones no solen venir a visitar per aquesta problemàtica.
Jo on t'he d'anar a explicar les meves coses? Si jo vaig... Que xuto,
no?
Si jo estic
perfecte és... clar, i és la resta
clar.
Del món el que no
m'entén. Això mateix.
Normalment estem en aquest discurs.
Sí, sí,
però
sí.
Sí que és veritat que, com et deia, hi ha tota una problemàtica associades, problemes a la feina, problemes d'aïllament social, que poden fer que aquestes persones doncs, decideixin visitar-se. Hi ha teràpies, la que millor funciona és la cognitivo-conductual, és a dir, el canvi a través del pensament i de la conducta. Aquí el que fem és canviar patrons de pensament, comportaments destructius, incidir molt en les distorsions cognitives, en aquells errors de pensament, no? Aquestes idees de grandiositat, aquestes exageracions que hi ha, doncs es van treballant molt, a poc, de forma subtil, tampoc es tracta d'agredir al pacient en cap dels casos.
No, eh? Jo ho penso, sí.
I entrenar en habilitats socials. Són persones que estan molt danyades en el que són les habilitats socials i la gent tendeix a allunyar-se.
Clar,
de les
dones
s'ha de fer un esforç en aquest sentit perquè puguin també tenir una vida el més normal i plàcida possible, que al final és l'objectiu de tots els terapeutes, no?
Mm-hmm.
Què fem si ens toca a nosaltres conviure amb una persona així? perquè això ens hi podem trobar.
Marxar,
no?
Ja sigui, marxar pitant.
Si podem i ens convé, si valorem que hem de marxar, no, però ara, sense bromes, és a dir, si realment nosaltres estem molt afectats per aquesta problemàtica i ens arriba a afectar a diferents àrees vitals, evidentment, una de les opcions és allunyar-nos-en, temporal o permanentment.
Clar,
això ja ho ha de valorar cadascú. Però si sí o sí he de conviure amb aquesta problemàtica o m'interessa ajudar la persona amb la que estic, doncs jo el que us recomanaria és seguir un tractament, tant vosaltres com la persona afectada, si és que és possible que arribi a adherir-se a algun tractament.
Ah, clar.
Hi ha una sèrie d'estratègies, però vosaltres també. Per què? Perquè vosaltres, molt probablement, si esteu en contacte amb una persona així, també quedareu afectats, perquè, com us dic, són problemàtiques difícils de portar i és possible que necessiteu ajuda.
Uh-huh.
Hi ha un seguit d'estratègies, que són així molt generals, però que funcionen bastant bé. La primera és aprendre a posar els límits molt clars. Són molt importants els límits perquè són persones que sempre aniran a buscar-los. Per tant, és molt important que siguem consistents i coherents. És a dir, que si dic que no una vegada, he de dir no sempre. No he de baixar per esgotament, dir, bueno, mira, ja està, no? Com passem als nens petits.
Sí, és el que estava pensant jo, sí.
Les ordres han de ser clares, consistents i han de tenir un sentit. Uh-huh. Tampoc anem aquí a posar, no? Però hem de tenir un sentit, hem de tenir una coherència, no? Després hem de comprendre el trastorn i no prendre'ns les coses de forma personal. Això és superimportant. Una vegada entenem la problemàtica que hi ha al darrere, què és el que l'ha facilitada, que això ve a través de l'anàlisi de cada cas, no? Què és el que ha facilitat que aquesta persona desenvolupi aquesta problemàtica? Una vegada ja entenem tots aquests factors, tenim el 50 o 60% de la feina feta.
Uh-huh.
Perquè després ens serà molt més fàcil entendre que no té res a veure amb nosaltres i sí té molt a veure amb la història personal de la persona amb la que estem compartint. Per tant, aquí som nosaltres una vegada més que decidim si tirem endavant o no. També és important l'autoprotecció, eh? És a dir, que el voler ajudar amb una altra persona no faci que jo m'enfonsi.
Home, esclar, sí.
I aquí jo sempre doncs, poso un exemple que és molt clar. Si jo vull treure algú de l'aigua, si treure aquesta persona de l'aigua suposa que caiguem els dos i ens ofeguem els dos, no té sentit.
No.
No té sentit. És a dir, que això doncs, s'ha de tenir bastant present. I en aquest sentit, una bona estratègia és anar a enfortir la nostra autoestima. Per què? Perquè pot quedar danyada, perquè són persones que en un moment donat poden punxar allà on ens fa mal.
Són
bastant hàbils en fer-ho. Són bastant hàbils en detectar on tenim nosaltres la vulnerabilitat. Per tant, enfortir la nostra autoestima és una superidea, no? Després, evitar confrontacions directes i afavorir la comunicació efectiva. Què vol dir això? Vol dir que confrontar-nos de forma directa pot portar-nos ràpidament a una escalada de la discussió. I quan dic escalada vull dir doncs, agressions, insults, manques de respecte bastant greus, no? En lloc d'això, és millor optar per parlar amb la calma. Si en aquell moment la emocionalitat és molt intensa, ho deixem estar. Jo sempre us dic, quan hi ha molta emocionalitat, sobretot amb temes d'enfados, que on tindrem la ràbia molt pujada entre dues persones, el millor és fer una retirada.
Sí, perquè de vegades també te n'arrepenteixes de coses que has dit en un moment que estàs molt encès, no?
Exacte, uh-huh. Perquè quan tenim la emoció molt pujada,
clar.
El raonament queda sec.
Sí.
Queda sec, encegat completament per la emoció. I aleshores aquí lo més adient és retirar-se, calmar-se, reflexionar i després poder-ho parlar des de la calma, amb assertivitat i sense buscar culpables. Això és molt important. Quan no busquem culpables, no diem és que tu has fet, és que no... No, diem, mira, jo és que necessito, o a mi m'agradaria. I canvia molt el discurs i és més fàcil per l'altra persona que pugui ser acceptat. I això és especialment important quan tractem amb aquest tipus de problemàtiques. En aquest sentit, el que jo us podria recomanar són les tècniques d'autocontrol. Aquelles que són basades en mindfulness, per exemple, on treballem molt la regulació emocional, ens ajudaran quan nosaltres estiguem amb aquesta emocionalitat molt pujada a poder-la rebaixar. perquè a vegades ens retirem però no sabem baixar aquesta ràbia. La ràbia és una de les emocions que més ens costa de baixar, no? Perquè a més, si atenem a la funció que té la ràbia, que és posar-nos en marxa, no? Enfadar-nos una mica per treure'ns i reaccionar, doncs és més difícil encara de baixar que altres emocions. Per tant, és superimportant que sapiguem regular-la, autorregular-nos nosaltres mateixos. Molt bé. I finalment el que dèiem al principi, Candela, si veiem que nosaltres estem en risc, que realment ens sentim absorbits, perquè és un trastorn, això no ho he dit, però és un trastorn que absorbeix molt a l'altra persona. Llavors aquí serà molt important que tinguem temps per dedicar-nos a nosaltres mateixos i per recarregar les piles que probablement s'aniran esgotant de tractar amb un trastorn d'aquestes característiques. Per tant, si veiem que no podem amb aquesta situació, hem de buscar sí o sí ajuda professional i sí o sí ens haurem de protegir nosaltres mateixos. Recordar l'exemple del vaixell i la persona que està a l'aigua.
Sí. Si ens hem d'ofegar els dos, deixem-ho córrer, no?
No té sentit.
No té sentit, és que no té sentit, evidentment.
No té cap mena de sentit.
No té. Doncs escolta, anem prenent nota, ja tenim...
Haver-vos aclarit una mica els dubtes entorn a això.
Ja, sí, home, i tant, ja tenim uns quants blocs que ho escrivim a mà, que és molt important escriure a mà,
Sí. Sí, perquè es processa de manera diferent.
Per això.
Molt bé, Candela.
Clar,
molt bé.
Clar que
la
sí.
La Candela m'escolta, ella va agafant notes.
Home, pues ja anem escrivint, home, ja tenim uns quants blocs amb tots els temes que estem tocant amb tu i que t'agraïm que tinguis aquesta estoneta per nosaltres, Laura. Fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
I moment de marxar perquè... És l'hora, és l'hora. I la setmana que ve comença l'estiu.
Sí, sí. Sí, sí, el dia 20, no? 20, entre 20 i
21. El dia 20, a vora les 11 de la nit, si no em falla la memòria.
Molt bé.
Bé, just d'aquí una setmana. Sí. D'aquí una setmana.
Doncs aleshores avui marxarem amb una cançó, diguem-ne, de fa molts anys.
Molts.
Perquè ens anem al 1970.
Imagina't.
I un dia com avui, 13 de juny, però del 70, va arribar a ser número 1 una cançó en el Regne Unit que es va cantar molt i bé, han passat els anys i segueix sent molt divertida d'escoltar perquè és un clàssic, jo diria, de l'estiu, no? A banda de ser ja un clàssic dins de la música pop, doncs és un clàssic de l'estiu. És aquella cançó que es diu In the Summertime i que doncs va fer triomfar a un grup, el grup Mango Jerry.
Doncs amb ella marxem i fins demà, que ja serà divendres.
Adéu-siau! Mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee. Da 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 da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da 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 da. Oh.
It'll soon be summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and only buy. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy.